Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Reunió d'urgència avui a Brussel·les per respondre a la nova amenaça arancelària de Donald Trump. La capital europea ha convocat una trobada d'emergència dels ambaixadors dels 27. Els líders europeus consideren intolerable que els Estats Units imposin ara aranzels de fins al 25% als països que han desplegat tropes a Groenlàndia. A l'espera de la resposta conjunta que prepara Europa, avui a La Vanguardia entrevisten el president espanyol Pedro Sánchez, que demana avançar cap a una defensa i seguretat comuna a Europa i fa aquest advertiment.
Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania, y dos, porque sería la carta de defunción de la OTAN.
Repassem més notícies amb la Núria Har. El jutjat del contenciós administratiu de Barcelona avala la multa de 20.000 euros imposada per la Generalitat a l'organització ultraconservadora CEOIR per un autobús amb missatges contra el col·lectiu trans que va circular el 2022 per la capital catalana.
La multa la va imposar el Departament d'Igualtat i Feminismes del govern de Pere Aragonès perquè va detectar una infracció greu pels missatges transfòbics que portava el vehicle. Els Mossos van aturar l'autobús mentre circulava per Barcelona i la Generalitat li va imposar una multa de 20.000 euros que Azteoir va recórrer primer davant el mateix Departament d'Igualtat i després davant la justícia. Ara un jutge ha emès una sentència a la qual ha tingut accés l'agència EFE que no es pot recórrer per via ordinària i que rebutja la demanda d'Azteoir.
A Reus, al Baix Camp, els bombers han desallotjat 44 veïns arran de la revifada d'un incendi en una empresa de congelats.
El foc es va declarar ahir al matí i es va donar per controlat, però aquesta nit ha revifat després que cremés l'aïllant de la coberta que havia col·lapsat. La reactivació del foc i la gran quantitat de fum que va generar va obligar a desallotjar preventivament una quarantena de persones. 9 dotacions dels bombers treballen encara en l'extinció del foc, que ahir ja va calcinar diverses cambres frigorífiques.
I la NASA ja ha muntat el coet que a principis de febrer s'ha d'enlairar amb la primera missió tripulada a la Lluna després de més de 50 anys.
La nau i la càpsula ja estan col·locades a Cap Canaveral, a Florida, des d'on es preveu que el proper 6 de febrer surtin els 4 astronautes de la missió Artemis II. Aquesta matinada ha acabat l'operació de prop de 12 hores de muntatge d'aquesta nau, la més complexa que fins ara ha construït la NASA. La missió Artemis II marcarà el retorn dels humans més enllà de l'òrbita baixa de la Terra, per primer cop des de principis dels 70 amb les missions Apollo.
I Carla Simón, una de les directores de cinema més aplaudides per públic i crítica, escalfa motors a poques setmanes de les grans nits del cinema a casa nostra. Romeria, la seva tercera pel·lícula, és la gran favorita dels Gaudí, amb 13 nominacions en total, i també optarà a 6 guardons als Goya, entre els quals a millor direcció. Ambientada en la transició espanyola, Romeria recupera la història del seu pare biològic, que era gallec, i de la seva mare, que va viure molts anys a Galícia. Tots dos van morir de sida quan ella era molt petita. El film, la debutant Lucy García, alter ego de Simón, i viatja per mirar de reconstruir el relat dels seus pares i de tota una generació marcada pel consum d'heroïna i per la sida. Simón n'ha parlat fa pocs minuts al suplement de Catalunya Ràdio.
Cadascú m'ha explicat coses diferents i tinc com una idea una mica desdibuixada d'ells, i per mi la pel·li m'ha servit per crear aquestes imatges que no tinc i sobretot com per poder tenir una idea concreta d'ells, no? O sigui, com poder imaginar-los. Ara no dic que jo, quan penso en els meus pares, siguin els actors de Romeria, però sento que estic com més a prop d'haver-los conegut.
Esports, Xavi Soler.
Rafinha serà baixa per precaució aquest vespre en el partit del Barça que juga Noeta contra la Real Societat a partir de les 9. El brasiler té un fort cop a la cama dreta, també són baixa per aquest partit Christensen i Gavi. Recordem que el jugador del filial Dro tampoc és a la convocatòria un cop ha comunicat la intenció de marxar del club. També avui a primera, Getafe-València a les 2, Atlètic de Madrid a la vez un quart de 5 i Celta-Rayo a 2-7. A la Lliga EFL, Badalona rep el Deportiu de la Corunya des de les 12. Entrem al municipal de Palamós. Vial Cadilla, bon dia. No tenim a punt el Vial Cadilla. També des de les 12 tenim la Lama Barça, al minut 4 de la primera part, de moment, amb empat a 0. A la Lliga ACB també ha just començat el Burgos Barça. Perd el Barça 8-3 els primers minuts. A dos quarts d'una, duel català entre la Penya i el Girona. A la Lliga Femenina, Gran Canària Cadí a la 1. I a la tarda, final de la Copa Àfrica entre Marroc i Senegal a les 8. Recordem que el jugador marroquí del Girona, Unahi, està lesionat per aquest partit. A l'Open d'Austràlia de tenis, el quadre masculí juga ara mateix el número 1 mundial, Carlos Alcaraz, contra Adam Walton. Està guanyant 6-3 el primer, ha guanyat, i està empatant a 3 al segon, el tenista murcià. El quadre femení, classificació per la següent ronda, la número 1, Arina Sabalenka, i eliminació de la catalana Guiomar Maristany.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:05.
I calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu melí.
Ara al suplement mirem cap endavant, com sonarà aquest 2026, quines cançons ens acompanyaran, quins grans discos ens esperen, a quins concerts haurem d'estar ben atents. Ara un exercici musical acompanyat dels periodistes i crítics musicals que més respecten i llegeixen els propis músics. És el Lluís Hidalgo. Lluís, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger.
Ben tornat al suplement. Com prova l'any, Lluís?
Doncs, a part de les sorpreses de les que heu fet comentari en el programa d'avui al llarg de tots aquests dies, doncs bé, a mi personalment bé.
És un any motivador pel que fa a la música?
Sí, jo crec que la música té un moment espectacular. Crec que malgrat els algoritmes, malgrat la pressió de les grans empreses, malgrat la concentració, la música és una cosa tan humana, tan vinculada al propi cervell humà i a la relació humana, que mai acabarà de desaparèixer tal i com l'hem conegut.
Hem arrencat amb el Ferran Palau, aquest que sona. És un dels noms als quals haurem d'estar ben atents, perquè la setmana que ve publica nou disc, Aniversari Feliç.
Efectivament. Ja porta 2 mesos aquest disc publicat en vinil, com una demostració de voluntat, com una postura ideològica. Aquesta cançó és la... I calaré foc a tantes coses. És la primera frase que va escriure sobre aquest disc, que és un disc que neix una mica de la seva sensació de ridícul quan en un programa de ràdio estava cantant les seves cançonetes, dit textualment per ell, en presència de periodistes que havien estat a caza. Llavors, les seves cançonetes, en un context de crueltat tan manifesta, que s'ha estès al llarg del món, li va fer reflexionar una mica, i no et diré que ha fet un disc polític en el sentit textual del terme, bueno, tots ho són, però ja m'entens, ha fet un disc en el qual la seva reflexió sobre problemes socials, si no és de manera explícita, sí que ha manifestat d'una forma una mica més agosarada, entre cometes, que no passava abans. Sempre ha estat un artista molt intimista, que parlava de sentiments, que parla de sentiments, però ara s'atreveix a parlar de com donem la benvinguda a les persones que venen de fora, s'atreveix a parlar de suïcidis, s'atreveix a parlar de problemes personals, coses que, en principi, abans, si ho feia, que ho feia, no ho feia de manera, entre cometes, tan clara. Sempre era molt críptic. Aquest és un dels grans canvis.
S'està quedant sobre el Ferran, no?
Des de que tenia 20 anys té diagnosticada una malaltia, el seu martell no funciona bé, el seu nervi auditiu tampoc, i la cosa va agreujant-se. Llavors, ell fins ara no n'havia fet cas, no n'havia pren mides. Però en la darrera revisió que li van dir això va pitjor, llavors ell va decidir que havia de fer alguna cosa. I el que ha fet és treure baixos i bateria d'aquest disc, que només té corda, guitarres, tot molt suau, tot molt evanescent, com una presa de posició. De fet, també m'ha dit, em va comentar quan el vaig entrevistar a propòsit del tema, s'ho ha après molt bé, o sigui, jo no sé com reaccionaria si em passés el que li passa a ell. Va dir que gràcies a aquesta sordesa havia fet la música que havia fet. És a dir, que no la veia com un càstig, sinó com una, entre cometes, dins de tot, entén-me, com una benedicció. I a més va dir que això l'ajudava a viure amb incertesa. Ell creu que nosaltres visquem en la incertesa. Crec que de vegades ens convencem de que tenim coses molt certes, però que no ho són pas, i de fet Els darrers exemples ens ho demostren, les coses són inversemblants, passen coses impensables. Llavors, ell s'ha fet una mica amb aquesta nova situació i el disc aquest ho resum.
Un dels artistes que aquest any també tornarà com a novetat musical a casa nostra, que ha fet ja uns quants avançaments, més enllà del Ferran Palau, que el tenim ja en espera pel cap de setmana que ve, la Ludwig Van.
Un dissabte convençut que el món no em podia sorprendre. Vaig fer-me un nou conegut, sortint d'un concert com sempre. Vaig trobar-me un noi barbut, allà al fons la furgoneta, amb pinta de bevegut, mirant lluny per la finestra.
Aquest és l'últim tastet que ha publicat el grup Xavier, el tècnic de sos, la cançó d'un disc del qual encara no en sabem gaire cosa, més enllà dels avançaments que han anat sortint, que són 3 o 4 ja. Xavier, el tècnic de so, jo t'he de confessar que aquesta és una cançó que aquests últims dies ha sonat repetidament als meus auriculars, que m'hi he quedat enganxat i que té un final apoteòsic de final de festa, de final de... Jo crec que és cançó de final de concert de la nova gira. No ho sé, m'avanço.
Bueno, tenen moltes cançons una mica que volíem complir aquest esperit, però sí, continua tenint la personalitat del grup. És a dir, és un grup, diguem-ne, despentinat, que veu de la tradició de la música catalana, de Sisa, de Pau Riba, que té una mirada irònica, perspicaç, no té una mirada pretesament reflexiva, com acostumen a tenir els grups de Barcelona, que són com molt més, entre cometes, seriosos i llegits, no vull dir que ells no llegeixen, però la mirada és com més desacomplexada, més directa, més... menys urbana. De fet, ara ho estava pensant, abans parlaven una mica d'entrar, i estava pensant que bona part de la música catalana que sonarà avui no està feta a Barcelona, no és filla de Barcelona. És com si ara mateix, un altre cop, el pèndol tornés a girar cap a les propostes de fora de la ciutat. Propostes una mica més, la paraula pot ser horrorosa, però més fresques, més diferents.
Que bonic!
Que bonic és sentir la teva veu. Que bonic és quan dius el meu nom, ni ràpid ni lent, ni no sé com.
Que bonic, Xavier, el tècnic de so, i on t'has ficat aquesta nit?
I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí. I una noia amb els ulls foscos m'ha endevinat en l'horòscop que està amb tu, ho porto escrit en el destí.
Veure la Ludwig Van en directe sempre és un espectacle. Un dels signes d'identitat de la banda és que jo tinc la sensació que aconsegueixen cohesionar un munt d'instruments i d'integrants que en solitari podria semblar un galliner, però que aconsegueixen un ordre dins del desordre, no?
Sí, perquè ells, com Oques Grasses, després ho comentarem, són grups que estan formats per músics que han estudiat. Més o menys, però s'han format. Durant molt de temps, al nostre país, i a molts llocs, s'ha pensat que estudiar música era una garantia d'arribar a l'atur. Ara estem demostrant que gràcies a que els músics estudien música, alguns, evidentment, arriben a l'atur, com molts advocats i metges, potser, però garanteixen un so cohesionat. Quan jo parlo que la Ludwig Van és una banda despentinada, ho parlo de l'actitud, però quan sonen, sonen molt bé. O sigui, són grups treballats, són grups assajats, són grups que tenen fonaments musicals.
Ha plogut des de llavors.
Però ha plogut des de llavors i he trobat nou aixopluc. Però ha plogut des de llavors i he trobat nou aixopluc.
Els de la Ludwig Van són orgullosament d'Espolla, almenys algun dels seus integrants, no tots, perquè ara entrarem en aquesta discussió. A l'Alt Empordà, de fet, sempre es presenten com a segon millor grup d'Espolla, com a leitmotiv. Allà hi tenim avui la Cèlia Mayoral amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, avui la pilota el Pep Casanovas. A la una del migdia hi ha concert de la Ludwig Van en el marc de la Fira de l'Oli i l'Olivera, que se celebra aquest cap de setmana amb el permís de la pluja, això sí. Espolla, Alt Empordà, Cèlia Mayoral, bon dia.
Hola, hola, bon dia, com esteu?
Doncs aquí molt bé, què tal, quin temps fa per aquí dalt?
Doncs jo crec que com a tot el territori està plovent, a vegades plovisquejant, a vegades plovent més fort, però tot i així la fira continua en peu. És diferent, enguany és una fira així particular, hi ha alguna paradeta, la gent està bastant concentrada a llocs tapats, però continua en peu.
Molt bé, molt bé. Estàs ben acompanyada, Cèlia?
I tant, estic amb un dels representants d'Espolla, jo crec. Quim. Bon dia.
Bon dia, Cèlia.
Has escoltat tot el que deien, de la Ludwig?
Sí, estava escoltant. Sí que llegim, Sí que hem llegit. I sí que ens pentinem.
No és veritat, Quim, no et pentines.
No, te veus, llegim, te veus.
Quina ensabonada que t'hem fet, Quina ensabonada que t'ha fet el Lluís Hidalgo, Quim?
És veritat, és veritat. Bona ensabonada.
Deus estar inflat com un... no ho sé. Digues, Cèlia.
Com...
Et poses nerviós quan la gent parla de tu o ho escoltes?
Les dues.
Perquè ara mateix ha sigut obligatori que t'escoltessis, perquè t'hem posat els casos i hem dit, tu, que d'aquí poc et farem entrar.
M'estava posant nerviós, també, perquè tenim aquí tot el poble escoltant la ràdio amb delay i aleshores els arriba amb 5 segons de retraso, el que vam escoltant nosaltres, ells ho escoltaven més tard.
Estem fent com un programa en directe, en públic, perquè tenim un públic aquí ens estan escoltant.
I això posa nerviós, això sempre fa nerviós.
Més que un concert en directe?
Bueno, és que concerts ja en portem uns quants. Començo a no posar-me molt nerviós.
Això
però encara
bé.
Em poso bastant.
I tens algun ritual abans de sortir?
No, anar al lavabo.
Ah, és important. Sí. Escolta'm, estem a Espolla i vosaltres presumiu molt que sou d'Espolla. Quina relació tens tu amb aquest
poble? Jo, personalment, vaig parar aquí a Espolla perquè la meva tieta va venir a viure aquí fa 25 anys, es va convertir en la directora de l'escola, bueno, de les quatre escoles d'aquí. Les escoles aquí s'agrupen per diferents pobles perquè, si no, no donen el número de nens. Jo es va venir aquí a ser la directora de les ER, els Aspres, i aleshores nosaltres la veníem a veure. Jo, quan vaig ser més gran, vaig venir aquí a viure i vaig estar un parell d'anys vivint aquí i ja com que, si diguéssim, m'hi he quedat i tothom m'ha acollit.
És la mateixa tieta que quan tenies 2 anys li vas dedicar una cançó?
No és la mateixa.
Ui, explica això, perquè és molt curiós.
No, li vaig dedicar a la Padre Tonta, li vaig dir que era una cançó que la insultava més a més. Està fatal. Però com que tenia 2 anys, a tothom li va fer gràcia.
I després també vas escriure una altra pels teus pares amenaçant-los.
Sí, veritat. Amenaçant-los de que tiraria unes arracades, no sé, de que els amenaçava, però sí, és que en vaig escriure moltes.
O sigui, això d'escriure cançons, Quim, et ve des de petita, tu.
Sí. Abans, molt abans de saber tocar la guitarra. Jo deia al Lluís, amb molt bon ull, que han estudiat molt els músics de la Ludwig Band i que això ens ajuda molt, però jo sóc una mica el que menys estudis té, però vaig començar a escriure cançons abans de saber tocar la guitarra o de tocar qualsevol instrument. I llavors em va anar molt bé per millorar com a compositor saber tocar un instrument. És a dir, una mica sí que he estudiat al final, però menys que els meus companys, que són tot molt, molt estudiats.
De seguida continua la Cèlia, un segon, però per continuar amb l'ensabonada del Quim, ja que tenim aquí Lluís Hidalgo, el Quim té una cosa, que és que té carisma. Té carisma dalt de l'escenari i fora de l'escenari, i el sents també quan han de vendre discos, i té aquesta cosa que o es té o no es té, i ell la té.
Sí, i això, a part de la seva presència i del seu aspecte físic, que ja d'entrada és bastant atractiu, diria jo. No t'estic dient guapo, atractiu és un altre concepte.
Vale, no fotem. Despentinat i lleig, de moment, portem.
Efectivament. Però a més té mirada. Jo crec que el tema és aquest, té mirada. És a dir, les cançons que hem sentit, una parla sobre l'amor quotidià, l'altra parla sobre la nostàlgia, l'altra parla sobre un amor caducat i una tercera persona. On t'has ficat, té resabis de Bob Dylan. És a dir, és una persona que té una mirada que sap fer llenguatges, entre cometes, aliens que no són propis estrictament, els fa seus. I jo crec que això és el que distingeix els artistes que poden dir coses interessants, que criden l'atenció dels que són convencionals.
Cèlia, o Quim, per al·lusions, Quim.
No, jo no puc afegir res, això.
Doncs, Cèlia, següent pregunta, va.
Escolta'm, per la gent que no coneix Espolla i mai ha tingut el privilegi de venir aquí en aquest poblet, com el definiries?
Home, és el poble més maco de Catalunya, diria. Tenim un alcalde simpatiquíssim que està ahí muntant el pàrquing per a tota la gent que volgués aparcar avui el cotxe per venir a la fira. Tenim aquí una fraternal que és així com la societat, com el casal del poble, fa de tot. Fa de bar, fa de teatre, fa de sala polivalent, i estem aquí tots aixoplugats de la pluja, sort que tenim aquest espai que ens l'obren i que ens acullen i que són tan amables. I tenim també un grup de música que els hi fa publicitat, que som nosaltres, i que i que el Pau... Pau, tu com a persona... És que ha vingut el Pau ara. Puc entrevistar el Pau?
Endavant,
tira. I te'n pots fer el que vulguis.
Tu, Pau, perquè m'ha preguntat a mi, què em definiries tu, Espolla? Jo, Espolla, fa molts anys que me la conec i em costa allunyar-me dels clichés, perquè ja només visc en clichés. Però tu, com encara no estàs pervertit, encara, perquè és el tercer any que vens, Espolla, tu.
Per mi és un poblet català bastant arquetípic.
Molt bé, molt bé. Això és sortir-se dels clichés.
Sí.
Pau Esteve, el teclista i cos de la Ludwig Band, per si no l'heu reconegut la veu des de casa. A la Fineta Espolla, molt bé.
Estava parlant el Lluís de nosaltres. Diu que som despentinats i...
Sí.
I amb mirada.
Jo volia afegir una cosa que em va passar quan vaig anar a un concert de la Ludwig Band, que és que tocava una banda just davant seu, no diré quina, i quan hi havia el traspàs del concert, el tècnic de so de l'anterior banda que tocava abans de la Ludwig Band es va començar a, doncs, a desmuntar... instruments electrònics, ordinadors, bàsicament, no? Mm-hmm. Moltes taules de so, molts ordinadors que van anar desfent, i va arribar després el tècnic de so de la Ludwig Band, que només portava la taula de mescles, com explica la cançó. No hi havia ordinador que disparés res. Aleshores, entenc que en aquest nou disc, Quim, continuareu fidels a la història de tocar en directe, no?
Contesta el Pau, que és l'ideòleg artífice de l'alça de la Ludwig.
Sí, jo, bueno... No, la veritat és que no dispararem res. A mi no m'agrada, entonces...
No, perquè som pacífics, som gent de pau.
Sí, 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 exacte. No volem matar ningú, no cacem tampoc, no mengem carn, quasi, de fet. No dispararem res. És un lío, eh? Realment és més fàcil fer bolos sense disparar res, perquè estos bolos que estan tots seqüenciats i de repente falla algo, o te'n vas d'un temps o no sé què, se desmunten les llums, se desmunta el sol, se desmunta tot.
Imagina't que algú diu, quin guapo, pentinat, que bé que et queda el pentinat aquest. No podríem parar el concert i dir, gràcies per dir-me pentinat i alhora seguim el concert.
Clar.
Hauríem de passar de llarg del comentari, perquè hi hauria un metrònom que ens obligaria a seguir endavant i no seríem amos del nostre propi concert.
De fet, això de parar el concert, hi ha una anècdota que no sé si us han explicat mai, que es veu que la cançó del rei, quan dieu... Hi ha una cançó que es diu El fill del rei,
sí.
I al mig del concert vosaltres feu silenci tots,
sí.
Que arriba el rei, però aquest que arriba el rei els fa pregar i esteu com 10 segons així en silenci. Va haver-hi un concert una vegada que les noies de seguretat estaven a fora, amb ambulàncies i tal, per si passava alguna cosa, era un gran festival, i es van pensar que havia passat alguna cosa, perquè hi havia silenci absolut.
M'encanta aquesta
història. I van
entrar.
És bastant fort.
Sí, aquesta és boníssima. Aquesta és boníssima.
Vosaltres vau començar aquí a Espolla. Com van ser els vostres orígens? Perquè són bastant curiosos.
Bueno, clar, vam començar aquí quan l'Andreu ja vam acabar com els estudis obligatoris i ja no vam en sortir-nos en gaire amb els estudis postobligatoris, doncs ens vam trobar aquí vivint a Espolla. L'Andreu i jo teníem com un grup d'institut, tant l'Andreu com jo érem aquí estiuejants de tota la vida i ja teníem un grup de l'institut, com ja he dit i repeteixo, i aleshores doncs ens vam trobar aquí i vam començar a fer cançons noves i a gravar-nos-les nosaltres. I a mica vam anar convidant a amics que s'afegissin i que anessin. I llavors els primers concerts que vam fer amb el grup els vam fer tots aquí a Espolla, a la piscina, al camp de futbol, a no sé què, i aquí hem començat.
I on assajàveu?
Assajàvem a casa l'Andreu, al Quartelillo. L'Andreu viu a l'antic quartel de la Guàrdia Civil. Aquesta és una bona història. Som un poble de frontera, som un poble de l'Empordà, i aquí estava ple de quartels de la Guàrdia Civil. De fet, encara som veïns d'una caserna militar que funciona avui en dia. I aquí hi havia un quartel de la Guàrdia Civil força gran, i allà és on després se'n van anar els guàrdies civils a un altre puesto, i es va quedar la casa buida, i va anar a viure la família de l'Andreu. I allà assajàvem al Quartelillo, assajàvem.
I hi havia una mica d'adrenalina, al saber que havia sigut una caserna de la Guàrdia Civil?
No, no especialment.
No tenen una menta perversa, Cèlia.
Com la teva.
Però les catacumbes de casa l'Andreu encara avui hi ha com les muesques aquelles que es fan a la paret als prisoners, sí, per comptar els dies que porten empresonats, i unes pintades de coronel, el capullo, i no sé què, com així una mica obsè, una mica...
I no us generava cap emoció, per vosaltres era indiferent.
Home, allò, aquella sala fa una mica de por i una mica de... És peliculero, és veritat que és peliculero.
A
la una del migdia, concert de la Ludwig Band des d'Espolla a l'Alt Empordà, en aquesta fira de l'Oli i l'Olivera, amb la Cèlia Mayoral també aplaudint a primera fila. La de Cala Manel encara... La tocareu?
Home,
encara o ja no?
Tocar, s'han de tocar els èxits. Ara sí. Estem discutint això perquè estem ja pensant en la pròxima gira i estem ara discutint si s'han de tocar els èxits o no.
Sí, home,
jo
sí.
Soc partidari que sempre
per
s'han
favor,
de tocar els èxits.
És que si no vindrem, eh? Vull dir que
clar,
sí, home,
ben
sí.
Fet. Jo tampoc, que toquin ells les cançons noves que ningú coneix. Jo no penso venir si no toquem
però,
la
escolta,
Manela.
No, és que ara hi ha una cosa, que és que traieu disc, però la meitat del disc ja l'heu avançat. Vull dir que no sé si és gran... Vull dir, no sou els únics, que entenc que és la nova estratègia. Però heu tret 5 singles ja del nou disc.
Sí, és veritat, però mira, vam decidir que com que érem els únics que no ho fèiem, doncs que ho faríem també. Perquè estem aquí... Bueno, és veritat que no som els únics, perquè haurà prova del Ferran Palau, que també és un d'aquests artistes que encara està defensant el format de disc. Nosaltres hem decidit que no, que ja no defensarem el format de disc.
Molt bé.
A més, s'ha de dir que és un disc molt llarg. Per
és
tant,
veritat.
Encara hi ha moltes cançons que no han sortit i no sortiran.
Les doncs, millors, quasi.
Quan surti del forn, també us esperem aquí per presentar-lo de dalt a baix. Una abraçada ben
home,
forta.
Home, serà un plaer.
Tota la Ludwig Band. Bon concert. Molta merda. Cèlia Mayoral, la primera fila, aplaudim ben fort.
I tant.
Ampolletes d'oli també per tot l'equip del suplement des d'Espolla. Una forta abraçada cap a l'Alt Empordà, a la Cèlia Mayoral. Avui des de la unitat mòbil amb el suport del Pep Casanovas acompanyats de la Ludwig Band. Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. I amb en Lluís Hidalgo, l'estudi de Catalunya Ràdio, amb les cançons que ens esperen aquest 2026 i també amb els concerts.
Tota la malícia d'aquest món l'enterraré i creixerà la pau sobre els fems. Faré la revolució i em faré un hort. Me la jugaré molt fort. Arrelarà contentes les llavors i a sobre la merda que ens venen s'anirà esveint la por i que no vingui ningú a dir-nos què hem de ser, que sabem que tot va guai si ho fem amb temps. Acabarem omplint les passes de bancals, les males serves s'aniran a dins els bancs. Acabarem omplint les passes de bancals, les males serves s'aniran a dins els bancs.
Lluís Oques, gràcies. Serà, sens dubte, un dels noms propis del directe d'aquest 2026 a Catalunya, amb aquests quatre concerts als Estadis Olímpics consecutius, pràcticament, aquest proper... la propera primavera i a més, amb altres concerts també programats en alguns festivals.
Sí, Oques Grasses, diguem-ne, seria el fenomen local, amb permís de Rosalía, d'aquesta temporada. És la confirmació que un grup que va començar amb una base mestissa, però que després va anar electrificant-se, posant-se en sintonia amb les músiques que sent també la música, la gent jove, que té unes lletres molt reivindicatives, però no catastrofistes i, finalment, inspiradores. S'ha de dir que Josep Montero sí que és veritat que no, i és és res. O sigui, sembla mentida que pugui fer lletres com aquestes, no llegint res. O igual les fa perquè no llegeix res i llavors té un discurs com molt natural que li surt molt de dins sense cap mena de filtre. És una cosa bastant sorprenent. Tenen un directe molt competent, una mica com la Ludwig Band, també són tots de formació, són músics de formació, i és el triomf, un altre cop, de la mirada no barcelonina. Molt més directa, molt menys alambicada, molt menys sofisticada, molt menys intel·lectual, diria jo, i entenem tots aquests adjectius, vull dir, no dic que una cosa estigui bé i l'altra no, simplement és per diferenciar-ho, que demostra que, de vegades, els missatges així de senzills, entre cometes, arriben molt directament, si van ben acompanyats en la seva música, clar.
Més artistes catalans. Quatre estadis olímpics, Oques Grasses i quatre Palau Sant Jordi, Rosalía.
I, a més, una gira per catedrals que arribarà a Palma el 28 de novembre, si no estic... si no recordo malament. Sí, Rosalía el que ha aconseguit en Lux, a part de rebre crítiques elogioses absolutes, de fet, hi ha un portal que es diu Metacritic que fa una ponderació de totes les valoracions que fan sobre els discos a diversos mitjans internacionals, i el, si no recordo malament, o era Bad Bunny el 1 i Rosalía el 2 o a l'inrevés, és a dir, que és categòric l'èxit. Per mi l'èxit fonamental de Rosalía és que el disc està tan ben estructurat, està tan conceptuat, té un discurs tan clar, tot i la seva ambigüitat en temes espirituals, que jo crec que també és un actiu, perquè això fa que tothom es pugui identificar amb el que ella diu, des de qualsevol perspectiva. El més important és que és tot tan rodó que el més important no és si t'agrada o no. És com Mahler et pot agradar... No vull comparar Rosalía amb Mahler, però Mahler et pot agradar o no. Però tu saps que és una persona que s'ha de respectar, com Beethoven. Tu pot que no t'agradi, jo que sé, Céline en literatura, però saps que és un reputat escriptor. Amb Rosalía passa una mica el mateix. A part de que jo de vegades penso, no estilísticament, em recordo una mica Bowie en el sentit que tu quan intentes fer una foto de la trajectòria de Bowie, sobretot de la primera època de Bowie, si feies una foto fixa, salia moguda, perquè quan va començar sent mod, després resulta que es dedicava al glam, després resulta que s'inventava un personatge, després anava al fum blanc, després mai estava quiet, mai, sempre estava en constant evolució. Rosalía és una mica el mateix.
Tot el que volem sempre està malament. Que volem. He robat els calés.
Aquests més explícits no ho poden ser. Remei de Cales Fresca és un grup del qual doncs, cada vegada sentim més a parlar. El disc ja l'han estrenat. No sé si ens espera també alguna novetat aquest 2026. En traurà un altre?
Sí, hi haurà un nou disc. Efectivament, és un grup molt directe, però no és pamfletari. És a dir, tenen sentit de l'humor. De fet, dir tot el que volem és ocupar-te el xalet, ja té bastanta gràcia amb la que està caient. Llavors, és un grup que, en algun sentit, agafa el desencís d'una generació que sent que li estan robant tant el present com el futur. Quan jo era jove hi havia una sèrie de pactes socials que si tu estudiaves et comportaven bé, no t'emborratxaves molt i estudiaves, podries, o no, podies arribar a tenir una feina. Avui en dia tot això ha petat. O sigui, no hi ha garanties per aconseguir res en aquesta societat i la gent està, a part de sense calés, com desorientada. Els joves, fonamentalment. Les persones grans com nosaltres ja ho tenim, entre cometes, tot fet. Llavors, aquests grups representen una mica aquest enuig, aquest malestar. Però no ho fan amb escopinades violentes i pamfletàries. Ho fan fent servir l'humor, el sentit de l'humor, la ironia. I aquests són molt reivindicatius, també.
Uineta. També la Uineta és una artista que fa temps que n'anem parlant i que aquest 2026 l'únic que li pot passar és que creixi encara més, eh?
Sí, per a més, ho té tot, perquè o genera refuig per ser una pàmfila o genera adhesió completa per veure-se-la com una mena de futura estrella del pop urbà. Les seves músiques són molt variades, com tota la música que fan les noves generacions. L'altre dia estava mirant el concert de Rusovski al Palau Sant Jordi Club i dins d'una mateixa cançó hi havia tres estils musicals. I una mica això és el que passa amb Uineta i amb molta la música urbana que es fa avui en dia. La gent no té prejudicis, llavors escolta una mica de tot i fins i tot dins d'una mateixa cançó. I és el cas de Uineta, que a més té una postura vital molt clara. Mm.
Tot això en un any en què a casa nostra també hi passaran un munt d'artistes internacionals i amb retorns molt, molt, molt sonats. Alguns veurem si amb alguna desafinada. Això ho farem ràpid perquè segur que els del que no surti d'aquí ja s'hi recrearan una estona. A mi ni el tema del retorn de l'Oreja de Van Gogh ni fu ni fa. I mira que per generació em toca, eh? Però no sé, no em motiva.
És que jo tampoc ho acabo d'entendre per què ha tornat, perquè de fet Leire ha cantat més anys amb l'Oreja de Van Gogh que la pròpia Amàlia. I després ha sortit Pablo Benegas, que és un dels compositors fonamentals, i segons he llegit fins i tot qüestionava, posava en tela de judici si ella, la cantant, podria aguantar la pressió i l'esforç físic i el desgast mental que representa fer una gira tan important com la que vol fer el grup.
Ha sortit un vídeo d'un assaig i l'han deixat fatal perquè diuen que canta com una hiena, bàsicament.
Sí, i a part, en aquestes alçades, una lletra, aquesta "Yo creo en Dios", a mi em sembla perfectament respectuós, però en aquest moment que s'està parlant tant d'espiritualitat...
I que ho pots dir d'una altra manera, no? D'una manera més original, no?
Sí,
no?
Sí,
mira, Rosalía, que t'ha fet un disc parlant d'això, però...
Sí, sí, i a més és com dir, bueno, ara de què es parla? De cotxes blancs?
Però
cotxes
la gira no és per cantar aquesta cançó, és per cantar els grans èxits i tornar-la a veure amb ella, suposo, del de l'escenari. Ha estat un èxit de vendes, vull dir que anem a la contra absolutament, eh?
Sí, sí, no, és evident, i a part hi ha una cosa que la música cada vegada juga més, que és la nostàlgia.
Clar, clar. Hi ha molts... Bueno, d'això va el negoci, també.
Sí, cada vegada més.
Mira, l'última de la fila, nostàlgia.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Que també tornen, i mira que es van fer un fart de desmentir-ho durant anys i panys, el Manolo García i el Quimi Portet, doncs tornen amb uns quants concerts i amb aquesta cançó Insurrección, que segur que tornarà a sonar també a Catalunya.
I pot sonar raro, però a mi em desperta una mica d'inquietud aquest concert, perquè els records, jo de l'último de fila tinc uns records extraordinaris, em van agafar en el moment clau de la meva vida. I jo tinc un record, una època, sé com era jo, sé com eren ells, i clar, veure'ls després, 20 i pico, 30 anys després...
30.
Jo no soc el mateix...
Però continuen en forma ells, no? Han continuat...
No, és que no té res...
Tocant i cantant.
No, això no ho discuteixo, segurament, i serà un bon concert i tot el que tu vulguis. Però és com intentar recuperar una cosa que és irrecuperable. És a dir, tu ja no ets el mateix. El teu judici, la teva formació, el que has viscut, el que has sentit, s'ha anat acumulant. No ets el mateix xaval que tenia, jo que sé, 20 i pico d'anys. Llavors, aquestes coses, la recuperació de la nostàlgia, és que jo crec que no és factible.
I per què creus que tornen? Ells que tenen els calés fets de sobres i...
Perquè això passen bé.
Ah, veus? Doncs no, ja és un motiu, no?
No he discutit el fet de que ho facin. he discutit com em posiciono jo personalment com
tu com a consumidor com a de fa 30 anys de l'Último de la Fila, sí. I aniries? Has comprat l'entrada?
Jo, si no tingués que treballar, no aniria.
No hi aniries?
No, perquè el meu concert...
Vols quedar amb el concert de fa 30 anys?
El concert que van fer a l'Estudi 54 presentant el segon LP, que va ser meravellós, amb els embuts al cap i tot. Vull dir, igual el concert d'aquí serà millor, no ho discuteixo, eh? Però les músiques jo crec que tenen un moment. Una altra cosa és que jo la puc sentir a casa, que jo encara hi ha cançons de l'Última Fila que em poso a casa.
I ràpidament, també un repàs pels grans artistes internacionals que preparen disc aquest 2026. Acaba de sortir del forn el més nou de Robbie Williams.
Sí, parlaven de nostàlgia, doncs resulta que Robbie Williams ha dit que volia recuperar el Britpop, també 20 anys després. Dedica aquesta cançó a Morrissey, que no és precisament un artista de Britpop, una mica demanant que li dongui inspiració. És un disc molt guitarrero, però com has dit, hi haurà molts més discos. És un disc bastant irregular, diria jo. Hi ha moltíssims discos que sortiran, Olivia Rodrigo, Madonna, Harry Styles, Lana Del Rey, Charlie XCX, que ja ha editat un disc que és completament diferent del que havia fet. I volia dir també que hi ha una cosa que potser passi una mica desapercebuda en quant a concerts, que és que al maig actua a Donosti Zach Bryan, que és un rockero country que aquí no és conegut, però que als Estats Units ha batut aquest estiu el rècord d'aforament en un sol concert amb més de 112.000 persones en un mateix concert. Jo crec que serà un concert del qual igual no es parla molt, però que pagaria la pena prestar atenció, perquè el Zach Bryan és controvertit, però té algunes cançons memorables.
Són les propostes i la mirada de Lluís Hidalgo sobre música d'aquest 2026, les cançons que ens acompanyaran, i segur que l'encerta. Una abraçada, Lluís, gràcies, fins aviat.
Que vagi bé.
Fem una pausa i al suplement la història de Jean-Marie Dongu, un futbolista o exfutbolista ja que doncs, va arribar al Barça, va arribar a debutar i va penjar les botes una mica abans del que li tocava i segurament mereixia. Fins ara.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Després de molt de temps, ens tornem a trobar. Per tornar a emocionar-nos. Perquè Eufòria és més que un programa que mirem. És un programa que vivim. I així, units, som més que espectadors. Eufòria, divendres 23, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Avui el Tot Gira, tot l'esport en directe amb la Lliga, l'ACB.
Frena, avui la promo la faig jo, el Minguella. A veure, deixeu-vos estar de partits, que si el Reial Societat, Barça, que si el Penya, si no, no, res. Missatges clars, hombre. El Tot Gira és un programa de l'esport pel cap de setmana. Totes les tardes de 4 a 9 de la nit. De porta en directe, paios cantant gol. I, bueno, quatre coses més. Ah, i avui hi ha minuts d'escombraria, on hi surto jo. Hala, ja està.
Tot Gira.
Aquesta tarda, a partir de les 4.
Amb el gran Clopés.
Clopés. David Clopés.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
El suplement.
I va ser relaxar-se i va sortir el sol. Confeti, serpentines i adeu. Ni ningú vol cares tristes, ni ningú vol plors. Penalti, gol,
gol. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig d'una.
I va Joan Roman, que amaga la pilota, és per Dongu, el xut de Dongu i el gol de l'empat. Marca Dongu, la jugada... L'ha iniciada Joan Roman i l'ha finalitzada Jean-Marie Dongu.
Des del Lleix atacant Pedro Mapeu, esquerra, pilota a l'arrel del pal, rebotada des de la banda dreta, Dongu i gol. Acaba de marcar el quart gol al Barcelona.
Pilota a l'interior de l'àrea, Cesc Fàbregas, des de la cuina, gol! El vuitè l'ha fet Jean-Marie Dongu.
Ara al suplement, un home que podem presentar amb els gols que marcava damunt del terreny de joc, un jove camerunès que va arribar a la Masia del Barça amb el somni de triomfar al primer equip i que va acabar debutant en una època en què ser jugador del Barça era més difícil que mai amb un Messi en plenitud. Aquests últims anys, després de penjar les botes, ha tingut temps de demostrar que és un bon analista com a golejador, també. Ara al suplement, Jean-Marie Dongol, o el que és el mateix Jean-Marie Dongu. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, com estem?
Fins i tot el Puyol va narrar els teus gols, eh? Te'n recordes o no?
Sí, sí, algo sí, però no recordava qui narrava. Que...
El Jean-Marie Dongu l'hem vist vestit de curt amb el Barça, també amb el Saragossa, amb l'Osaka. Fa poc també ha debutat a la televisió el Fanzón de 3Cat amb el Gerard Romero, i també amb el Gerard Romero el podeu veure cada dimecres al seu canal de Twitch, el Gigantes, analitzant tota l'actualitat esportiva del Barça. Com estàs? Com va la vida?
Ah, molt bé. Ara molt lesionat amb Fanzón. A veure com va.
Porteu un parell de programes, arrencar sempre és difícil, però una abraçada enorme pel Gerard Romero i aquesta aventureta, eh?
Ja.
Que és en directe, no?
Sí, 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 sí. Portem dos i el dijous que ve farem el tercer. Mm. Encara una mica veient com va tot això de la tele, és una mica complicat. Molt més fàcil jugar a futbol, eh? Que
és més fàcil jugar a futbol, sí, sí, vols dir?
Sí, sí, molt més, molt més.
Tu vas néixer al Camerun. Amb quants anys vas arribar a Barcelona?
Vaig arribar aquí amb 3 anys, a la Masia, en 2008. Vaig arribar aquí després d'un torneig que va fer amb la Fundació Neto, un torneig de futbol 7 de Lanzarote. Allà em va fitxar el Barça i vaig arribar aquí al 2008.
I ara quants anys tens?
30.
30 anys. Per tant, has passat ja més temps a Catalunya, pràcticament, que al Camerun.
Sí, 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 porto aquí 17 anys. Faré 18 aquest any, o sigui que porto més aquí que a Camerun.
La família on la tens?
Tot el món. Tinc una germana al Canadà, als Estats Units, i dos a Camerun, que si tot va bé s'aniran ara també a Canadà. I els meus pares estan allà, que això és molt més complicat que puguin viure fora de Camerun.
Va ser fàcil aprendre català?
Anava al col·le, així que...
A la Masia o...?
Sí,
a la mateixa Masia?
No, allà a 13. Allà a 13 anava al col·le. El col·le era en català. Així que quan vens de petit és molt més fàcil. Aprenem tots el català, el castellà, la cultura, conèixer la gent... Tot això és molt més fàcil quan ets petit.
Vas arribar a la Masia, per tant, amb 13 anys, com expliques, d'un país i d'una cultura i d'un continent totalment diferent. Va ser fàcil adaptar-se aquí?
És que va dir abans, quan ets petit tot això és com normal, no? I a la Masia, la veritat, que ho fan molt bé. Per mi va ser com un paraíso estar allà. L'educació meva, tot el que sóc avui com home, es deu al Barça. A la Masia, l'educació que va tindre ahir, hi havia gent molt preparat, que estava 24/7 amb tu, era com pare, amics, la família, era com una família, així que va ser molt fàcil per mi adaptar-me.
Et prometen el somni del Barça, no? I la comparació és amb Samuel Eto'o. Això devia ser una llosa considerable.
Quan era petit, el normal era això, no?
Però és que a més eres un golejador.
Sí, venia de Camerun, era camerunès com ell, era en aquest moment era el millor davanter del món, un dels millors jugadors del món. I per mi era com natural, ja és el que hi ha. I a la Masia et protet molt amb això. Tenia una protecció que a un altre club no hi ha. O sigui, no t'entera de què passa fora del Barça. Estàs allà, estàs protegit i no va ser difícil. Va ser difícil després, quan vaig anar fora de Barça.
Ara hi anirem. Què van dir els teus pares, la teva família, tu? Com va reaccionar quan ve el Barça i t'ofereix venir a viure aquí i marcar gols amb la samarreta blaugrana i deixar enrere tota la teva infantesa i la teva família?
Al principi la meva família no es creia, no? Era com és possible. Jo vinc d'una ciutat de Camerun que són 60.000 habitants, una ciutat pequeña, petita, i quan va arribar aquí a la meva pare era com, això no és possible. Encara recordo quan va portar primer diners a casa, que el meu pare no entendia res, i van trucar al Barça per saber on havia portat el diner. Així que era com un somni per mi, un somni per la meva família, va canviar tota la meva família, la vida de tota la meva família, així que va ser sempre he dit, és el millor moment, el millor dia de la meva vida.
Quin ha estat el moment de la teva vida en què vas guanyar més diners?
quan va pujar al Barça B, debutant al primer equip, hi ha bonus, primes, saps? Hi ha bones diners.
Vas arribar a firmar un contracte de jugador del primer equip del Barça o et vas quedar
no,
a les portes?
No, em va quedar a les portes. Però al Barça B ja
guanyaves la vida, sí, i suposo que sí, vas poder repartir amb la família.
Sí. Amb 16 anys ja guanyes diners al Barça.
Ha canviat el seu nivell de vida arran dels diners que els has pogut passar?
Sí. Ara viuen millor que el carrer d'Espanya. Així que a Camerún, eh? I també amb aquest diner va portar a meus germanes a l'Estat Unit, a Canadà, tot això. Vaig pagar la universitat de les meves germanes, així que va ajudar molt, molt a la meva família. Així que a dia d'avui vull anar molt bé.
Arribes al primer equip. Què passa? Debutes. Amb un context en què el Barça ho és tot i hi ha una figura que es diu Messi i altres davanters, no? Perquè qui hi havia en aquella època?
Alexis Sánchez, Neymar, Pedrito... No, hi havia nivell. Quan vaig debutar, vaig pensar, he fet tot. Va relaxar una mica. I això va ser el meu error.
Sí?
Sí. El major error de la meva carrera és això.
Et va relaxar?
Sí.
Perquè anaves sobrat?
Sí, una mica. I estàs allà, només veig... He arribat al primer equip, vaig entrenar al primer equip. Ja sento com jugador del primer equip. Arribar...
Hi havia Luis Enrique?
No. Luis Enrique va vindre després. Era la pretemporada, va ser amb Tito Vilanova. Uh-huh. I Tito Vilanova va tenir tot el problema.
Sí, l'època en què sí. Va agafar el càncer.
Sí, i va venir el Tata Martino. Uh-huh. I el Tata Martino va debutar amb ell, tot això, però...
Com és que et vas relaxar, si allò era la teva oportunitat, el moment de màxima esplendor teva?
Clar, quan arribo al primer equip és com... No em va costar molt arribar allà, però allà va relaxar, va dir... Okay. He fet tot, vaig anar amb la selecció de Camerún també, així que per mi era com, tot va anar com molt, molt, molt ràpid, i jo no va poder
processar tot
això. Sí, processar, gestionar tot això. Doncs va relaxar i això va, ahir va començar el problema, vaig deixar d'entrenar, de cuidar-me, i tot això va ser un problema molt greu, i vaig pagar després.
La nit?
No, la nit per veure la NBA, però no per sortir a festa. Mai he anat a festa en la meva vida, mai he provat alcohol.
Simplement no t'entrenaves tan dur com havies de fer-ho.
Sí, no, i m'agrada molt menjar.
T'agraden molt els canelons.
Els canelons, els donuts, tot això m'agrada molt. I em quedava la nit a veure NBA, i per mi era com està tot fet. Ja vaig amb el primer equip, entreno tot el dia amb ells, així que són... Em va tractar molt bé ahir, el jugador del primer equip. Era com, ets un mes, però el més important i el més difícil és mantenir-se allà. Mm. I això em va costar molt.
I els canelons al Camerún en tenen?
No. El canelons vaig conèixer a la Masia la primera vegada, un dimecres, me'n recordaré sempre. I no volia provar, eh? Abans no volia provar, però vaig provar aquest dia, em va agradar, i el dia d'avui és la meva comida preferit.
Aquí els mengem molt sovint, fa diumenge i Sant Esteve, ja ho saps, no?
Sí. Però ho menjo tot el dia.
Quin és el teu rècord de canelons?
16. Un Sant Esteve, 2000...
Que va, m'estàs vacil·lant.
Sí, 16. 2000... 2014 va ser.
Com et quedes després d'engolir 16 canelons?
Però no menjo res més després.
Home, gràcies. No hi ha postres aquell dia, no?
No, postres sí, però no hi ha un segon plat. Ni... Va ser una tongada d'això, 16, per repartir. Va començar a menjar i va menjar tot.
Un pou sense fons. Sí. En quin moment veus que has de sortir del Barça? Qui t'ho proposa? Ets tu que marxes? Perquè fora del Barça hi fa molt fred.
Ja. No, és que jo vaig tindre un problema quan se'n va Tito, que la temporada va ser molt, molt, molt... No va ser bona. El Barça, si no guanya un títol, mai és bona la temporada. Així que amb el Tata Martino no va ser bona la temporada, no van guanyar cap títols, i va vindre Luis Enrique. Vam començar la pretemporada, vaig tindre una mica problema al genoll, a Retulia, que sempre va sofrir allà, amb genoll. Em va retirar de la pretemporada i estava Sandro i Munir, que són dos jugadors de la meva edat que jugaven amb mi, però jo sempre vaig estar a dalt, davant d'ells. Uh-huh.
Però en aquell moment et van avançar.
Sí, en aquell moment vas avançar i va ser molt, molt difícil per mi solucionar aquest tema.
Psicològicament ha de ser duríssima aquesta molt competició guaix. Constant, no? I veure que els que són els teus companys, en el fons, també t'estàs jugant la plaça, el contracte... No?
Sí, això va ser molt, molt, molt difícil. Allà vaig caure...
Psicològicament?
Sí, psicològicament vaig caure. No entendia res. Els tres érem de la mateixa edat, però jo sempre vaig anar...
Per davant?
Sí, per davant, sempre. Doncs quan arriba el primer equip, passen davant de mi, i això va ser com...
Continuen jugant ells, no? Mira,
Sí. No,
Munir, selecció del Marroc,
sí,
no? També?
Sí. Ara està jugant a l'Iran, Sandro està jugant a les Palmes. Va tindre una carrera molt més millor que la meva. Uh-huh. Així que així, no, allí no...
Del Barça on vas anar?
Del Barça vaig anar a Saragossa, perquè el director del futbol de Saragossa era Narcís Julià, que estava al Barça amb mi. I per mi va ser com... Si aquest confia en mi... porta a Saragossa, és una bona opció, una bona oportunitat per mi, i no va ser com esperava, va tindre una lesió molt, molt greu, i allí se va acabar tot.
En quin moment veus que has de deixar el futbol?
Quan surto de Lugo.
Et vas convertir en un rodamón, no?
Sí.
Anar canviant d'equip...
Sí, ja quan va començar a anar a l'equip, era només per no estar a Barcelona i escondar-me una mica, sap, per això, però ja no estava per jugar a futbol. Uh-huh. Ja s'havia acabat.
I amb quina edat vas penjar les botes?
28, fa 3 anys a Osaka.
T'has de reinventar, suposo, no?
Sí. Romero em va donar l'oportunitat d'anar a Gigantes i allà va descobrir també un nou Dongu, un nou mi... que no ho
que
sabia.
Que ets un bon analista, un bon tertulià.
No, el futbol sempre m'ha agradat i sempre vaig analitzar el partit, m'ha agradat sempre. Però amb Romero tinc aquesta, em pot soltar, puc ser jo mateix.
Aquest vincle, no?
Sí, tinc un vincle especial amb ell i això em va ajudar molt, 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 molt.
Uh-huh. I econòmicament, la vida la tens arreglada durant un temps? T'has de guanyar la vida, t'has de posar a estudiar? Perquè, clar, segurament vas guanyar molts diners, però també tens una família que mantenir, no?
Sí, no, però ara estic bé. La família ja no depèn tant de mi, perquè les meves germanes també estan allà, tenen una bona vida, poden ajudar a la família. Al mateix moment, ara mateix, puc viure amb allò que va guanyar, però a la llarga tindré que fa una mica més de diners.
Clar, és fort perquè... La Masia és un pou de talent, no? I de tants joves que tenen el somni, doncs que de tant en tant en van sortint de jugadors i molts arriben a debutar amb el primer equip, però realment la història més habitual és la teva, no?
Sí.
És que no et converteixes en Samuel Eto'o, sinó que potser pots jugar a futbol durant uns anys de manera professional, però no t'hi pots acabar guanyant la vida ni acabes sent portada de revista. Psicològicament us preparen, et van preparar per aquest moment, et van preparar pel fracàs també, la Masia?
La Masia es prepara per a ser un home, una bona persona, una persona amb estudis, una persona que després del futbol pot tindre una vida, no? Sempre parlo de Rubén Bonastre, que va ser un del cap de la Masia, em va ajudar molt amb això, a tot el jove que havia allà. Sempre decía... No tothom arribarà al primer equip, no tothom es guanyarà la vida amb el futbol, aquí estudiar, la gent ha d'estudiar... Estudis són molt importants després del futbol, i això em va ajudar molt. Tinc una relació encara amb ell, i em va ajudar molt, molt, molt amb això de només estar al futbol, després del futbol hi ha vida. A la Masia està molt preparat quan estàs allà, però quan surt és molt difícil, molt, 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 molt difícil. Necessita la gent a prop teu, la teva família i gent que t'estima. Si no, és molt, molt difícil.
I ser futbolista també implica moltes hores de concentració, molts viatges en hotels, sol en una habitació, no? Se't feia feixuc, això?
Això no... No. Sí, quan t'agrada el futbol, és el que hi ha.
Però vull dir que sempre estàs esperant que arribi el proper entrenament, que en realitat és una hora i mitja al dia, sí. O que arribi el proper partit, que en jugues dos la setmana. Vull dir que clar, estàs... en aquest mentrestant has de saber distreure't.
Això, no. tenim molt temps, però no fem res. És això. Mm-hmm. És el problema. No fem res. Si quan tens una mica de temps, vols estar amb les amics, amb amigues, o vols fer una altra cosa, però no aprofita el teu temps per fer una cosa que t'ajudarà de cara a futur. Alguns sí, però no tothom.
Un dels noms propis del cap de setmana pel que fa al futbol és el de Dro, aquest noi de només 18 anys que ha decidit marxar del Barça, paga la clàusula, 6 milions i fot el camp, en principi el PSG. T'ha sorprès?
No. Ell va veure que aquí no té molta oportunitat. Va un entrenador que crec que l'ajudaria molt més.
Però tu no creus que 18 anys és precipitada? Havia debutat, té només 18 anys.
Però va amb Luis Enrique. Si tu vas amb Luis Enrique...
Però el PSG tindrà molta competència, també, igual la mateixa que el Barça.
Jo crec que molt més aquí que allà.
Sí?
Allà, sí, Luis Enrique està
aquí té un tap, aquí.
Sí. Luis Enrique està construint un equip allà. Si vol a jugador, això és un plus. Si l'entrenador volen, és un plus. I crec que ell va pensar, va dir, tinc molta més oportunitat al PSG que al Barça.
Per tant, tu creus que pren una bona decisió?
Ara mateix sí, però no sé si triomfarà o no. Però ara mateix crec que és una molt bona decisió per ell.
Entens la decepció del Hansi Flick i de la roda de premsa que feia ahir de només vull gent que vulgui...
Sí, entenc.
Estimar la samarreta o realment els futbolistes el que estimen són els seus contractes?
No, el que el futbolista estima és el seu futur. És així. Tothom, som del Barça tothom, però quan estàs pensant al teu futur ja no hi ha colors ni res d'això. I el xaval pensa a si mateix, la seva carrera, i crec que pot tindre un millor futur al Paris Saint-Germain que aquí, i va decidir això. Així que hem de respectar i següents. Sortirà un altre a la Masia, així que no, cap problema per això. Sortirà un altre.
Quin missatge donaries a un xaval del Camerún o d'on sigui, que no sigui nascut a Catalunya, que amb 13 anys el ve a buscar al Barça i li proposa d'anar a viure a la Masia perquè juga molt bé a futbol?
Però per nosaltres aquí hi ha un tema cultural, no? Si estàs a Camerún i tens l'oportunitat d'anar a Europa, és el que hi ha, te'n vas. Entenc que aquí a Europa és impossible això, que un nen... Va vindre algun nen de la Masia, que era d'Andalusia o de Las Palmas, i no es va adaptar, se va anar 3 mesos. Jo, sincerament, no entendia això quan era allà. Mm. Però un nen de Camerún, venir a Europa és el teu somni, així que no tenim altra cosa, no tenim altra opció. Així que si hi ha una oportunitat, hem d'anar. Entenc un nen d'aquí que és diferent amb un nen de Camerún. Un nen de Camerún, si hi ha oportunitat d'anar a Europa, encara que sigui a la Pobla de Mafumet, s'anirà.
Mm-hmm. El Jean-Marie Dongu i la seva història, Jean-Marie Dongol, que el seguim sempre al Gigantes amb el Gerard Romero, a qui desitgem també molta sort amb aquest fanzón que tenim també a TV3 i del qual doncs el Jean-Marie Dongu també hi participa. Gràcies per compartir la teva història avui amb nosaltres.
Records
del Romero, el Navarrosa i companyia.
Gràcies.
Una abraçada i fins aviat.
Ara gràcies.
Tornem. El suplement amb Roger Escapa.
Avui parlem de peus de porc. Ah. Què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar peus de porc?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Ells bullits, polits, tot això.
Va. El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu l'enciclopèdia.
No, ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El suplement, amb Roger Escapa.
Minuts per la 1 del migdia, amb el David Clopés aquesta tarda enganxats al Tot Gira, i el Jean-Marie Dongu, suposo que el recordes, Clopés, tu.
Aquell davanter, que era un davanter fort, potent, amb molt físic, el recordo molt. Mira, me'n recordo molt del partit contra el Cartagena, en què marca un gol a la Copa.
Te'n recordes tu?
Sí, va ser
contra el Cartagena.
El tinc
al cap.
Deu ser el gol aquell que cantava el Puyol o el Bernat. No
I sé. Recordo el moment que a la Champions, diria, entres substituint Neymar.
Sí, contra el Celtic.
Sí, això
sí,
mateix.
Sí. Que va fer 3 gols Neymar, hat-trick. Sí.
O sigui, el van aplaudir i tot van fer el canvi per...
Això era per...
Entrar per Neymar, vull dir que... Sempre he tingut molt record, molta fixació pels nanos del planter quan debuten, no? I me'n recordo molt d'aquests dos moments, el dia de Cartagena i el dia del Celtic.
Diu que el seu pecat va ser precisament que es va relaxar un cop va arribar al primer equip, no?
Bé.
És molt difícil.
I és molt honest, no?, de poder-ho explicar, i tant de bo molts jugadors que no han aconseguit, doncs, quallar el primer equip del Barça, doncs, puguin explicar-ho de manera natural, perquè és molt difícil arribar, però encara és més difícil, penso jo, quedar-s'hi. Crec que és més complicat.
Bé, avui suposo la ressaca de la xiulada a Florentino Pérez, sí, i aquest partit del Barça contra la Real Societat, que no serà fàcil, eh?
Sense Rafinha, que és baixa. Avui ho hem sabut, ha caigut de la llista de convocats. No és res greu, va rebre un cop fort a l'últim partit del Barça, ja, no?, a Santander. I per precaució han decidit que Flick amb això no vol problemes, i quan veu que algun jugador pot tenir algun problema no s'arrisca gens. Per tant, avui sense Rafinha, per tant, aprova el Barça, perquè contra el Madrid, amb tants problemes que té, està a un punt. Per tant, no es pot fallar. Avui s'ha de guanyar el camp de la Reial, que, a més, és un equip que s'està recuperant poc a poc després d'un mal inici de temporada.
Com ho veus aquesta nit?
Jo sempre he pensat que el Barça, si està al 80%, guanya el partit de la Lliga.
El 80%?
Sí, guanya el partit de la Lliga. És un partit complicat contra la Real, que està millorant, a més. És un equip que està millorant ara, però jo crec que si el Barça està a ser un millor nivell, guanya. Mm-hmm.
Doncs ho seguirem a través de la TDT amb el Torquemada i companyia aquesta tarda, i a la tarda també amb el Tot Gira. Gràcies, David.
Adéu.
I tornem dissabte que ve. Demà no, demà fem festa. Dissabte que ve a les 6 del matí, però evidentment demà l'antena de Catalunya Ràdio, que continua, i nosaltres dissabte més suplement. Salut i ràdio per tothom.